Atrevo-me a ir. Aqui meio.
Aqui, Deus te protege. Outra vez, um bar.
Tuneus móveis.
Vai-te amanhar uma nova volta pela porcaria.
Caminho. Pisca a ciência.
Acabando mais.
Al búnker.
...1964, Múnich, Alemanya Occidental. Som en una trista i freda matinada. Un home i una dona caminen amb un cistell pels carrers de Múnich. Ell és un militar afroamericà. Ella, una ballarina alemanya.
Que hi ha el cistell, que hi has donat èmfasi, que hi porten bolets.
Pitjor. I porten el seu fill.
Oi! Hòstia, mala peça.
Ara estava rellegint el primer paràgraf. Què, i podria ser una cançó dels Manel, tranquil·lament, eh? Som en una trista i freda matinada. Un home i una dona caminen amb un cistell. Ell és un militar afroamericà. Ella una ballarina alemanya.
I ja ho tens.
Ja està.
I ja ho tens. Ja tens el Sant Jordi ple. Però és que...
porten el fill.
Molt pitjor el fill que els bolets, perquè un quilo de rovellons
sí.
El pots vendre, però un nen bueno, també el pots vendre.
Sí, sí.
I te'n donaran més.
Va, i més o menys el mateix preu, eh?
Un quilo de... què vol? Hòstia. Un quilo de múrgoles o un nen? Hòstia, van cares, eh?
No el volen pas vendre, tranquil. Ah, val, però val, fan val. El que qualsevol parella en la seva situació faria. L'abandonen a la porta d'un orfenat.
Que, és que... aviam... és clar que plora. Un orfenat alemany.
Home.
N'hi ha més recte que una espasa.
Collons.
Per cert, com es diu el nen?
El nen es diu Robert. És com l'han batejat a l'orfenat. Dels pares biològics d'en Robert no en sabrem mai més res.
Ho té tot a lloc? O nen, nen normal? Niño lobo alemán?
No.
El niño lobo alemán?
No, Jair, ho té tot ja, perfectament a lloc.
Sí, val.
Tranquil. És un nen preciós que ha heretat el millor dels seus pares. El moreno del pare i els ulls blaus de la mare.
Ui, aquest serà un desgraciat. Aquest l'havia de part, eh?
Cuidado.
Perquè aquests...
Al cap de 3 anys de ser l'orfenat, una família benestant de Múnich s'enamora d'ell i se l'emporten a casa. El petit Robert, o Rob, com li agrada que l'anomenin, passa uns primers anys feliços amb els seus nous pares, un matrimoni alemany ben blanc que l'educa en la fèrria disciplina germànica. Ell, però, se sent una mica fora de lloc. Som a finals dels anys 60 a Múnich i allà no hi ha gaire gent del seu color. Per no dir que és l'únic nen negre del barri.
Ostres.
A l'escola no va massa bé, tampoc. Ell ja s'interessa per les matèries, però els nens se'n riuen d'ell i li diuen Kuntakinte. Mancat de referents i sol com un mussol, en Rob es deprimeix i comença a acumular trapelleries i males notes. El fracàs escolar ja és una realitat i a casa no s'ho prenen massa bé. Li diuen que o comença a estudiar fort
sí?
O més val que es busqui una feina.
I què fa?
Es busca una feina.
I que... bé, bé,
va,
home,
no està
i
bé.
Què fa? Lampista, repartidor de diaris, paperboy.
No. Ballarí de breakdance.
No m'ho esperava gens.
No.
Gens perquè, perquè, clar...
No, perquè no sabia que fos una feina, tampoc. Actua un parell de vegades com a ballarí d'una banda local i de seguida se n'adonen que un noi amb la seva planta hauria d'apuntar més amunt.
Val.
Us heu d'imaginar que en Rob és un nano de 1,80 m, musculós, amb els cabells llargs fins a mitja esquena i els ulls blaus. Els alemanys no estan acostumats a aquell físic.
És que aquell físic, hasta en Hitler li hagués agradat, eh? Hagués dit, que guapo, no?
Carai, el negro, tu.
Carai, el negro.
Un fotògraf li diu que moltes agències de models estarien encantades de comptar amb ell, de manera que també fa uns calarons en sessions de fotos per marques de moda. De cop i volta, aquell nen, a qui marginaven a classe pel seu color de pell, ha descobert que gràcies al seu físic es pot guanyar bé la vida. Som a l'any 1984. En Rob treballa fent de model i en les hores mortes fa de ballarí per grups de la zona. Aquell mateix any rep una invitació per anar a un concurs de breakdance a Nova York.
Ep, concurs de breakdance, eh? Això sí que no és la merda dels Jocs Olímpics.
No.
Un concurs, això... algú has de poder guanyar.
Sí, home.
Que sigui una medalla. És que tenir una medalla de breakdance... algú té una medalla de breakdance a casa, eh?
Sí, sí, d'or.
D'or, eh?
Sí, sí.
Està més venuda ja aquella medalla, nano.
Això és més seriós que el dels Jocs Olímpics.
Val, val, val.
Hi ha els millors ballarins del món. I en Rob està entre ells. Per desgràcia, però, no aconsegueix classificar-se per la final.
Ai, que comencen les desgràcies.
Res de desgràcies, Jair. En Rob és als Estats Units, la terra de les oportunitats. Aprofita que és allà per fer una escapada a Los Angeles i veure el pa que s'hi dona.
perdona, era... O sigui, era a Nova York i dius fa una escapada a Los Angeles.
Sí.
Està a 7.000 quilòmetres. Bueno. Que fa... Està molt bé, la gent als Estats Units. Oh,
sí.
Una escapadeta.
En taxi. Em pot portar a Los Angeles, sisplau. Sí, ara mateix.
Jo crec que això s'hauria de fer. O sigui, foten un tiro a Nova York, si dius això, suposo.
En Rob està fascinat per l'ambient cosmopolita de la ciutat. Alemanya no era el país multicultural que és avui. El contrast amb Los Angeles és enorme. Passeja pels clubs de la ciutat i en un d'aquests locals coneix un home.
Ep.
En Rob queda embadalit pels seus moviments. És un jove negre com ell, de la mateixa complexió i alçada i amb un pentinat similar.
A mi m'ha passat això a la discoteca.
Ah, sí?
El mirall del lavabo. Qui és aquest tio? Què mira? Què aquí senyales
és
tu?
És com jo, aquest
és
tio.
És com jo.
No, aquest cas no és un mirall, Jair. És en Fabrice, un jove francès que intenta guanyar-se la vida com a ballarí. Des del moment que es veuen, es tornen inseparables. La passió pel ball i el fet de ser dos immigrants negres als Estats Units els ha unit, potser, per sempre. Per primera vegada, en molt de temps, la mirada d'en Rob i en Fabrice es torna pura i brillant.
Però pura i brillant, és una discoteca, pura sí. I brillant d'alegria, pura i brillant d'MDMA. De què?
D'alegria, Jair, alegria sincera. Aquests dos nois han descobert que potser hi ha lloc per ells en el complicat món del show business, de manera que es dediquen a picar portes a totes les discogràfiques aviam si troben una banda que els vulgui contractar com a ballarins.
D'acord.
Però per molt que somis amb força, a vegades no tot surt com esperaves.
No.
En Rob i en Fab no se'n surten. Parlen un anglès molt mediocre i, tot i que el seu aspecte és sensacional, els productors de Hollywood no tenen clar que aquells dos puguin triomfar en el món de la música. Se'n tornen cap a Alemanya. Oh. En Rob li ha comentat a en Fab que és un país una mica fosc i depriment, però que ha fet alguns contactes com a ballarí de breakdance i coneix alguna banda que els contractaria. I és així. Només aterrar, un famós productor es posa en contacte amb ells.
Famós productor? Sí. Perdona, però és el que diuen sempre a tots els vídeos de càsting porno.
És veritat.
Soy un famoso productor.
Bueno,
ah, bueno.
Bueno, però póngase el pantalón.
Però aquesta productora què és? Exacte, vesteixis i aquest sofà?
No, en aquest cas és un productor de debò. Et sona el nom de Frank Farian?
No, gens.
Frank Farian, perdó.
No, tampoc.
Encara menys? No. No, dic, igual no li sona perquè no l'has dit bé, he pensat. Però si ho dic bé, tampoc et sona, eh? No, Frank Farian.
No.
Doncs és el geni que hi ha darrere de temes com aquest.
Boney M.
En Frank Farian va crear Boney M i en va produir tots els èxits.
S'ha fet d'or, aquest home.
Home, s'ha fet d'or i té el millor estudi de gravació d'Alemanya.
Oh.
Ara té un possible hit entre mans, una cançó que es diu Girl, You Know It's True. Yeah.
Ah, això, però Déu meu, és la millor cançó dels anys 80, aquesta.
Doncs mira.
Ah. Hi ha algú que per darrere va fent... Ah.
No, però hi ha un moment que canten, eh?
Sí, no?
Ja. Ara. Ara encara no, ara no.
Ja.
Ara.
Espera't, ara sí, ara sí.
Ara.
Ara. Ara bé, tranquils, venga. Ara. Come on. And when you crack a smile and everything you do, don't you understand, girl, this love is true. You're so sick of hearing
no. Vols dir que no és la...
Què?
La caràtula del Príncipe de Bel-Air ralentida? Si la poses per dos, a velocitat per dos, és el Príncipe de Bel-Air.
Jo crec que sí. Un repassat justet, eh?
Sí, doncs és un temacle i triomfa com la Coca-Cola.
Déu meu, és
sí. El problema és que els autors i intèrprets d'aquesta cançó
sí.
Són un panxut de 40 anys i un raper amb cara de yonqui. Llavors aquí en Frank Farian, que
sí.
És gat vell,
sí.
Sap que el tema és boníssim, però que l'aspecte de delinqüent dels autors farà que allò no funcioni.
És que t'ho pot marcar tot.
Ah, té clar que necessita dos joves guapos que sàpiguen ballar.
Val.
La solució apareix per art de màgia. En Frank es presenta per casualitat a un concert on en Rob i en Fab estan fent de coristes.
Ah.
En veure aquells dos nanos ferms movent-se al darrere de la banda, el productor els fa signar un contracte allà mateix.
En un tovalló com en Messi. Les coses se fan així. Com més il·legal, millor.
No.
Signa aquí,
noi. Cap il·legalitat. En Frank és gat vell i els diu a aquells dos nois que necessita dos ballarins pel seu nou grup. Es dirà Mili Vanili, un nom que vol dir energia positiva en turc.
És que, a veure,
A veure...
Per què us dieu Mili Vanili?
Què vol dir energia positiva en turc? Jo sóc alemany.
Sí, és que no sé.
Sí, no, tot fa una pudor de sucarrim sí, no, des de la presa.
En Frank els convida a l'estudi i els posa Girl You Know It's True. En Rob i en Fab es posen a ballar i en Frank els hi demana si podrien mirar de cantar-la. En Rob es posa davant del micro...
Sí, i canta com els àngels.
És un desastre sense pal·liatius. En paraules d'en Fran Farian, aquells dos paios són els pitjors cantants amb qui ha treballat mai.
Però si acabem de sentir la cançó...
Què?
Clar que no són ells.
No són ells, ells. Com que són tan guapos i ballen tan bé,
clar,
alguna cosa s'han d'empescar per intentar tirar endavant. La seva estètica és irresistible i en Frank decideix fer-lo signar un altre contracte.
Val.
Un contracte que, bueno, ja ha procurat que estigui escrit en un llenguatge molt tècnic i en alemany, llavors en Rob i en Fab no s'adonen massa del que estan signant.
Però què han signat? Acabaran fent porno?
No! Pitjor. El contracte diu que ells només seran la imatge del grup, que les veus de les cançons de Mili Vanili seran d'unes altres persones. Quan en Rob i en Fab s'adonen el que han signat, pensen esparracar el contracte, però en Frank els diu que hauran de tornar els diners de l'avançament.
Manu, que el torni no n'és el problema.
És que no poden, perquè ja se'ls han gastat. Frank Farian acaba d'inventar-se una de les grans mentides de la història de la música. Tot el que toca en Frank ho converteix en or, i ara l'ha encertat de ple. Girl You Know It's True es converteix en número 1 a les llistes d'Alemanya.
Bueno... Alemanya, eh?
Què? Un mes després,
sí.
Número 1 als Estats Units.
Alerta!
Això és gros, ja, eh? L'any de la seva formació aconsegueixen 3 premis a l'American Music Awards.
Val.
I passen 7 setmanes seguides al número 1 de la Billboard. I també, i això ja és molt gros...
Què, l'ondes?
Guanyen el Grammy a millor nou artista.
Oh!
En Rob no s'ho creu. Després d'una infantesa terrible i una adolescència pitjor... Ara és a dalt de tot. És ric, famós i es dedica al que més li agrada. No, home, no, a ballar, a ballar.
A veure,
ballar.
A veure. Jo no sé si has vist el videoclip de Girl You Know It's True.
No l'he vist.
No l'has vist?
No l'he vist, no he tingut l'oportunitat.
Per
no.
Ballar, et dic que van vestits amb pantalons de ciclista i americana de pallasso, 40 talles més gran, has d'anar una mica enxufat. Perquè si no, allò no t'ho poses.
Bueno, però que han de quadrar la boca, Jair, no poden...
Això és veritat.
Han de quadrar. Sigui com sigui, Mili Vanili es converteix en el grup més popular de finals dels 80 en tot el món. Les noies els adoren i els nois volen ser com ells. 21 de juliol de 1989, Bristol.
Comencem el programa ara, la pàgina 11?
No, el que comença és el final de Mili Vanili. Mentre interpreten el seu èxit més conegut, el disc que estava reproduint la cançó, queda ben penjat. La cançó queda encallada com, literalment, un disc ratllat.
¡Qué guapo!
¡Qué guapo!
¡Mili!
¡Aquí una foto!
¡Aquí, Vanili!
¡Qué buena!
¡Hey! ¿Qué pasa?
Pero, ¿por qué repite el baile?
¿Qué pasa, José? ¿Qué pasa, José? ¡Se ha clavado!
¡Hostia, quin desastre!
Davant de més de 10.000 persones...
Ai.
En Rob i en Fab queden desemmascarats. Els músics fan veure que continuen tocant... I ells dos es van mirant sense saber massa bé què passa.
Quan decideixes parar?
No sé, no m'hi he trobat mai. La situació és tan greu que un dels dos surt a fora a l'escenari per parar el coi de CD que segueix encallat.
És que...
Però
bueno,
això...
aviam, el tècnic de son algun moment ha de dir... No és així, no?
La creu que no és així, la música. Mili Vanili és un frau.
Grossíssim.
Grossíssim.
És com si em diguessis que en Bad Bunny canta amb autotune.
Imagina't.
Que la gent ho veiés.
Com més amunt ets, més dura és la caiguda. Mili Vanili eren la banda més famosa del món i ara són només uns estafadors.
Però els gordos yonquis que cantaven les cançons de veritat, alguna cosa no diuen res, o què?
Sí, sí que diuen. Aprofitant el rebombori, s'alça l'autèntica veu de Mili Vanili, en Charles Shaw, un home gras de 46 anys amb pinta de porter de puti club, que diu que és ell qui ha cantat els èxits.
Clar, clar.
Les televisions de tot el món volen entrevistar-lo, però en Frank Farain és més ràpid, sí, i li ofereix 150.000 dòlars perquè digui que és mentida.
Ojo, eh?
Tot i que en Charles els accepta, es queda els 150.000 dòlars, ja és massa tard, perquè el món sencer ja sap que en Rob i en Fab no saben cantar.
Oh, no.
La discogràfica retira els seus discos del mercat i els fan tornar al Grammy.
Oh!
És gros, això, eh?
Hosti, si és gros, quin moment tan trist, no?
No.
Has d'anar...
Vinc a tornar... Hi ha, no sé si es fa una gala de retorn. No?
Seria preciós.
Seria molt maco.
Clar, si ens fessin tornar a Londres ara,
sí,
a nosaltres,
que
podria
pot,
passar
pot passar, que pot
moment,
passar.
Que l'envies per correu i ja està, no, no te'n faran anar.
Jo no vaig a tornar, que vinguin a buscar, si
home,
volen.
Home, i tant, amb el que pesa, collons. I el lluny que és allò. On has d'anar, al Liceu, a tornar-lo?
No sé.
Has de fer un walk of shame allà, per Barcelona.
Ah, l'han de tornar!
L'han de tornar!
Gilipolles! Ah.
No, això no.
En Rob està destrossat. Es tanca a la seva habitació de l'hotel i té flashbacks de quan era un pobre nano a Múnich. Oh. S'adona que el que ha viscut en els últims anys ha sigut només un somni i s'acaba de despertar de manera brutal. En Fabrice sempre ha sigut més optimista. Truca en Rob i li diu que no n'hi ha per tant.
Home,
no n'hi ha per tant, home.
Sí, que sóc massa optimista, això.
Sí, li diu que el que haurien de fer és gravar un nou disc.
Home, optimista i una mica gilipolles, també, potser.
En Rob no ho veu clar. Li diu que els vol prendre, que es vol prendre un temps per pensar. Agafa un avió i se'n torna a Alemanya. Es tanca en una altra habitació d'hotel i comença a beure alcohol i a drogar-se per oblidar tot el que ha viscut en els últims anys.
No, Rob.
Passa tot el dia borratxo o drogat. De tant en tant surt de festa amb els seus antics companys alemanys i acaba fotut amb baralles i vandalisme. En Fab el segueix trucant de tant en tant. Li diu que s'han de veure, que poden ressorgir de les cendres i tornar a ser un grup d'èxit.
No.
En Rob li diu que sí, però cada cop li costa més sortir de l'espiral d'alcohol i droga on s'ha fotut. Cada matí, quan es mira al mirall, en Rob sap que ha de fer alguna cosa.
Aquell moment,
Sí.
Aquell moment, Mirar-te al mirall, Amb el que hagués sigut,
També pots treure el mirall, La gent també, no?
Final. Si no t'agrada...
Clar, treu-lo, collons.
Aixeques
una mica, fas el gest aquell i surt, hi ha dos ganxos a darrere, vull dir que tampoc no...
Per bo que sigui el mirall, sí. Hi ha dos ganxos.
Hi ha dos ganxos, no és tan difícil treure'l. L'amic Rob recorda les paraules d'en Fab i pensa que és possible tornar a triomfar. Agafa les ampolles de vodka que hi ha sobre la tauleta,
ara.
Les llença amb ràbia
ara.
I truca al seu amic Fabrice. No l'agafa. Agafa'l.
Digui'm, sóc el cantant de Milli Vanilli. Bona tarda.
Fab, sóc jo, en Rob.
Home, Rob, què passa? Fenòmeno.
Sí, és que he mirat el mirall.
Sí. No l'havies tret?
No, he estat pensant en el que em vas dir, saps?
Què et vaig dir? No me'n recordo.
Que em vas dir allò que havíem de reunir-nos i muntar una banda de nou.
Sí.
Que podíem tornar a triomfar.
Ah, sí. Hòstia, devia anar ben col·locat, Sí. Sí. Feu-ho.
Va, ho fem. Ho fem.
Sí, feu-ho.
Va.
Què fas, vens o no? No sé on soc.
No sé, quedem al Viena.
Vale, està al mig.
En fi, els dos amics es retroben, emocionats, parlen del passat i de tot el que han viscut i es veuen en cor de somiar i de preparar el retorn de Milli Vanilli.
Ostres, que bé, tu.
Escriuen cançons, graven algunes demos i entren a l'estudi. La gent que escolta els temes hi està d'acord. És un gran disc.
Bé!
Mira. El dia 4 d'abril de 1998...
Què?
És el dia assenyalat per començar la gira de retorn de Milli Vanilli.
Oh, quins nervis.
Sí. El dia abans els dos amics celebren la bona notícia i se'n van a sopar. Surten a fer unes copes i després se'n van cadascú a la seva habitació. Però un dels dos no en sortirà mai més.
Ai!
En Rob apareix mort al seu llit. Una barreja d'alcohol i somnífers acaba amb la seva vida. Per respecte a la família, l'àlbum Back and In Attack no sortirà mai a la venda.
Per respecte a la família, i potser perquè era un bon cagarro, No ho sé.
No ho sabrem
Estem
mai,
especulant.
No ho sabrem mai. Mai arribarem a saber si en Rob i en Fab van aconseguir cantar com Déu mana.
Ostres, en Rob i en Fab.
Sí, noi.
Amb lo bo que és un grup que es diguin Rob i Fab.
Sí, que és veritat.
Molt millor que Milli Vanilli.
Per què no es van posar en Rob i en Fab?
En Rob i en Fab.
És veritat que té nom de sèrie de dibuixos animats. Sí.
I de grup d'animació infantil,
sí,
una mica,
Sí,
tocaran
sí.
Els atrapassomnis, després en Rob,
en Fab,
el pop petit...
Bueno. Voleu veure'l, el nostre amic Rob?
Sí, Pilatus. Perquè Rob Pilatus, aviam, imatge espectacular,
Home, és un bon jambo, Poder sí que li hagués agradat amb en Hitler.
Sí, tant, que li hagués agradat amb en Hitler. Ja et dic jo que sí.
Guaita!
Mare de Déu! Mare de Déu, senyor! És poder el tio més guapo que ha passat pel búnquer.
És de lo més guapo que ha passat pel búnquer. Sí,
és una cosa espectacular. Un tio, perdona, és molt difícil quedar bé amb la camisa cordada fins dalt.
Home, sí.
Perquè sembles un cateto sempre.
Sí, 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 sí.
I en Rob Pilatus, déu-n'hi-do, nano. Sí, sí, sí. Vaya jambo. En fi, a veure què en pensa el nostre estimat públic. És digne d'entrar al búnquer, Rob Pilatus, sí o no?
Sí! Estàs escoltant els millors moments del búnquer d'aquesta setmana.
El nostre convidat es diu Francesc, però no és conegut pel seu nom, ja que se'l coneix per un sobrenom. És músic, escriptor i també polític. Va ser regidor d'Hisenda, Governació i Promoció Econòmica a Berga, presentant-se per la CUP. Ah, i també és rei de nyacres en dues ocasions a la trobada de cantadors d'Espolla.
Veus que bé.
És un bon glossador. Això és també una altra cosa. Ara ja no n'hi ha tants, El que deies tu, pot ser molts que visquin a Berga i no hagin anat a la Toscana.
No, no, estem,
ara ja
estem acotant,
eh?
Estem acotant, sí, sí.
Sí, 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 jo queda que...
O sigui que podria ajudar-te amb els impostos fent rodolins sense cap mena de problema.
Doncs
i si fos així, ho t'oferim a gust. Has de pagar,
sí, has de pagar, però que bé que m'ho ha dit.
A part de tot això, en Francesc és el cantant de grups com Mesclat, Dijous Paella, ara mateix, i el grup que m'ha acompanyat des de ben joveneta, Brahms.
Home, ara ja no queden gaires,
No.
Ara ja. Amb cançons com La nena de Nicaragua, La nena que netejava sabates, Papa, on el nostre convidat cantava que havia trinxat el cotxe del seu pare i que quan ho vegi li trencarà la cara, o Poca traça, on el protagonista de la cançó relata que té tots els veïns acollonits quan vol penjar un quadre perquè ho rebenta tot, o ha d'avisar els bombers perquè fa bunyols de quaresma i se li crema la casa. El nostre convidat ens ha acompanyat a les festes majors i ha ajudat a posar lletra a tot el que sentim. Rebem amb un fort aplaudiment a Entitat!
Què tal?
Hola, què tal?
Hola, Titot, com estàs?
Que bé, que fàcil de fer, no? Titot,
no, perquè... No, és el de Lluís Llach,
Lluís Llach,
Lluís Llach.
És un però és que va venir l'Araceli.
L'Araceli estava aquí ahir, abans d'ahir, i és complicat. Araceli!
Araceli!
Ara ve molt.
Moltes
síl·labes. Què tal, com estàs, Titot?
Molt bé, millorant.
Millorant, eh?
Sí.
Carai, bé. On et trobem ara? On et podem trobar?
A l'Alt Empordà.
A l'Alt Empordà.
A Empordà.
T'has instal·lat a l'Alt Empordà.
Estic instal·lat a l'Alt Empordà, si està bé, si està tranquil.
Molt bé.
Molt bé, fantàstic.
Fantàstic.
Bé, us he comentat que en Titot va ser botaner, però també ha tingut altres idees per fer negoci. Atents a la pregunta.
A veure, fer de botaner no és una idea per fer
perdona,
negoci.
Perdona, per fer negoci és de botaner.
És una situació bàsica.
Sí. Llavors, algú ha fet negoci fent...
Sí,
home,
sí,
però no un botaner.
No, no.
Algú ha fet negoci, i punt. A la gent de Castellà, que estan allà...
Que estan
allà. La pregunta...
Sí. Fantàstic.
Perdoneu, m'ha sortit així. Quin d'aquests negocis va muntar en Titot? Opció A, un restaurant de pa amb tomàquet a Portbou. Opció B, un gimnàs pels jubilats del poble. I opció C, un taller mecànic. Què us sembla?
Jo el veig a tots tres llocs.
Sí.
Un restaurant de pa amb tomàquet a Portbou, no?
Què us sembla?
Què era l'altre?
Un gimnàs per jubilats. O un taller mecànic.
I la C?
Taller mecànic.
El taller mecànic.
La pantomàquet.
Les van, a veure si és la...
Correcte!
Ostres.
Pa amb tomateria, no?
Pa amb tomateria.
Pa amb tomateria. A Portbou, eh?
Sí, a Portbou.
Jo vaig anar-hi.
Sí?
És veritat.
Sí.
Ah, tu hi eres, eh?
Hi era,
hi treballava de veritat,
Ho certifica, és veritat.
Sucaves tu el pa?
Fantàstic. Sí.
No tot.
No.
Ho feia tot ell.
No, per una banda, per, sí, per l'altra no.
Clar, està bé. Que bé, estem de sol.
Déu meu.
Tot i que, llàstima, perquè els gimnàs de jubilats...
També és una bona idea.
Home, regentat per ti tot, haguéssiu maromà.
Aixeca, collons! Va, home! Josep, que pots fer-ne un altre.
L'únic lloc on em vera vist amb cor d'instruir-los. Allà que fa un nivell baix. No?
Hòstia de Déu.
Ostres.
En fi, només l'han encertat... la gent de l'última fila, la gent de Castellà, per tant, ells i només ells podran aconseguir el magnífic lot de consells Ferrer! Un lot de conserves que ve acompanyat de... Atenció.
A veure.
Què més tenim aquí?
Ai, no, ara no ho trobo.
Quina pena.
Pensava que li tenia i no li tinc.
Quina pena.
Que anaves a donar?
Anava a regalar un parell d'entrades per venir a veure l'il·lusionista.
Bueno, queda dit, queda dit.
Queda dit. Dues entrades.
Entrades.
La Neus... La Neus ha fet lo típic, lo típic del regal de Nadal que no t'arriba a temps. Aneu, mira, val per unes entrades.
Doncs, aneu al teatre amb aquest paper, aviam què us diuen.
Exacte.
Va, que tot això s'ho endurà que encerti la cançó de la Neus. Què?
Oh, baby, yeah.
Carai, de qui és això, Neus?
Van Morrison.
Exacte. Brown Eyed Girl, que ho ha encertat la Marina de Castellà. Fort aplaudiment per ella i per la Neus. Bravo.
Ràdio Clandestina des del búnquer. Amb en Peyu, Jair Domínguez i Neus Rossell.
1798, Leipzig, Regne de Saxònia, actual Alemanya. En Friedrich i la Rosine són un matrimoni de bona família, especialment ella, que és fill d'uns nobles saxons, els Wagner.
Home, bona dinastia, els Wagner.
Els Wagner són uns nobles molt arrelats a Saxònia.
Molt, molt.
Que els coneixes.
La perruqueria en va plena. No sé qui són els Wagner
els
a Saxònia.
Són molt patriotes, sí. Els Wagner.
Ah, bueno.
És com aquí els Pujol.
Els Pujol.
Els Wagner. A l'escut heràldic hi llueixen els colors de la bandera saxona.
Fa bé.
I fa més de tres generacions que cap membre de la família travessa la frontera del país. No se'n volen separar ni un sol moment de la
com
seva
tu,
pàtria.
Com tu a Osona. Igual que tu a Osona.
Igual, igual. No es mouen del seu territori, però en el seu cas, més que per patriotisme, també és per la feinada que tenen a cuidar tota la canalla que han portat al món. Entre el 1799 i el 1813 tenen 9 criatures precioses.
Oh, sisplau! Com a mínim un parell han d'acabar morts abans de fer-se grans. Si no, això no hi ha qui ho aguanti.
Correcte, dos dels fills se'ls moren abans de fer-se grans. Vinga.
Hosti, no em tira ni la campana.
No cal.
Ja estan fent forat a terra.
No cal, que ja és igual. Anem a l'idea. Perquè, a més, el fill que ens interessa és ben viu.
Anem pel viu.
Exacte. És en Richard. En Richard. És en Richard i és el nostre protagonista. En Richard és el fill més petit del matrimoni.
Mirada pura i brillant?
Sí, en Richard té la mirada pura i brillant.
Tot apuesto, li falten mans, li sobren peus, tot
no.
Bé, li falten cames...
Bueno, li falta una cosa, això sí, però no és cap part del cos. El que li falta al nostre amic és un pare. Resulta que pocs mesos després de l'arribada d'en Richard, el seu pare la dinya d'un infart.
De l'esglai de tenir 9 fills. En canvi, la mare els ha parit i és ben viva,
Sí. I el pare, noi...
Ai, ai, que m'atabalo!
Follant 9 vegades li ha agafat l'infart,
sí,
tu.
Sí.
I l'altre ha parit 9 criatures i fresca com una rosa.
És que m'he cansat molt fent-los. Ben mort estàs.
En Richard, però, no trobarà a faltar la figura paterna perquè la mare es casa de nou ben aviat. Poc després d'enterrar el marit, es casa amb en Ludwig Geyer, un home que es converteix en el padrastre d'en Richard.
En Ludwig?
Sí.
És un bon home o és el típic prototip de padrastre búnquer borratxo i amb el cinturó a la mà?
No, en Ludwig és un home bo. Bo, intel·ligent i inquiet. Ah. Ens agrada en Ludwig. És un actor que es defineix a si mateix com a artista intel·lectual.
Ui! M'estimo més un borratxo. Artista intel·lectual, defini-te tu mateix com artista intel·lectual. Déu meu,
bueno,
Déu meu.
Has dit m'estimo més un borratxo. Normalment va lligat, artista intel·lectual i borratxo.
És veritat, i pantalons sense calçotets.
En Ludwig es guanya la vida com pot. Fa d'actor en òperes de tota mena i té l'ambició de fer carrera, però no està tenint gaires oportunitats.
Ai.
Per intentar rellençar la carrera s'endú la família Wagner a viure a Dresden. Som al 1817. En Ludwig s'estima molt el nostre amic. vol que el consideri com un autèntic pare. De fet, ell el tracta com si realment fos el seu fill.
Bueno, això està perfecte.
És molt maco.
Sí.
Està molt bé. En Ludwig n'està tant d'en Richard que quan el nano comença l'escola, el matricula posant-li el seu cognom. Durant els primers anys de vida, en Richard Wagner, tothom el coneix com a Richard Geyer.
És el Richard Geyer, és el de Hachiko.
No.
El de Pretty Woman.
Senyor, sisplau. Richard...
Richard Geyer.
Richard Geyer.
No Richard Geyer.
Richard Gere.
Gere. Geyer. No.
De veritat, eh?
En Richard Geyer, tot i que el gest que ha fet el seu pare de posar-li el cognom no està fet amb mala fe, ell ho fa perquè, bueno, mira... Amb el nano, el canvi de cognom no li agrada gota, el fa enfadar.
Què? Home, perquè vol preservar la memòria del pare.
Bueno, més que això, el que realment li emprenya de portar el cognom Geyer és que això el converteix en la Diana dels companys d'escola. Se'n riuen d'ell dient que en Ludwig no és el seu padrastre, sinó el seu autèntic pare. Li diuen que és un fill bastard.
És que els nens saxons poden ser molt malparits, eh?
Sí.
Sembla que no, però...
I la cosa ve de lluny. Hi ha bastanta suspicàcia al voltant d'aquest tema. Els companys no són els únics que ho deixen anar. En Richard sempre ha tingut l'aura de fill il·legítim. Molts creuen, el poble parla, la perruqueria,
la perruqueria,
que la mare i el padrastre d'en Richard ja estaven embolicats quan el pare encara era viu.
Ja estem! Que la gent xerra!
Noi.
Aquesta anava amb l'altra. Vostè, senyora, està més guapa callada.
Sí. Tot i això, en Richard se sentirà sempre un Wagner, peti qui peti. Cognoms a banda,
sí.
En Richard destaca per tenir una vena artística des de ben petit. En Ludwig, el pare o padrastre, digue-li com vulguis, n'és conscient i per tal de potenciar el seu talent decideix invertir-ho tot en la carrera del seu fill. O fillastre,
és
igual.
És molt... No podem estar dient pare, padrastre, fill, fillastre,
no,
tot
allò. Diem pare i fill, ja està.
Pare i fill, ja està.
Amb 8 anys, en Richard comença classes de pintura, perquè en Ludwig té la intuïció que el nano pot esdevenir un gran pintor.
Ja comencem.
Però resulta que en Richard ni està interessat en la pintura, ni pinta gaire bé.
I ara què en fem de les aquarel·les? Ah, li he comprat la maleta aquesta? Aquelles maletes d'aquarel·les,
no? Ei, no ens atabalem. Comença per unes aquarel·les petites.
En tres colors en té prou per començar.
Ja està.
Perquè la gent...
No, amb tres ja pots fer els altres.
Home, blau, cian i magenta.
Ja està.
Això ho barreges...
I... Ja, i surt marró. Si ho barreges, surt marró.
Sí.
Hòstia, els nens tenen una facilitat.
Sí,
els putos nens petits.
Falta el groc, falta
tenen
groc.
Una...
He dit blau, cian i magenta.
I falta... Què, és... quatre? En vols
no,
quatre?
No, és groc...
RGB.
RGB, ja està.
Ja està.
Sí. Red, green,
blue. Falta el groc igual, eh?
I el groc? On té el groc?
C-Y-M-K.
C-M-I-K.
C-Y-M-K.
Cian, magenta, yellow i la K és el... Nano, val més que no ens dediquem a la pintura, eh?
Jo vaig fer una assignatura a la universitat que només s'explicaven els colors, eh? I no recordo res. Hosti, nano.
Bé,
bueno, això, el que dèiem.
Que no en
que
sap
no,
de pintar.
Que el nen no sap pintar.
No sap pintar, ja està.
Però en que tingueu una mica de paciència.
Sí. Que no...
Compreu les aquarel·les.
En Ludwig l'esborra de classes de pintura i el porta a estudiar interpretació. Té la intuïció que el nano pot esdevenir un gran actor.
Bona vista, en Ludwig.
Però passen els dies i al nostre amic tampoc se li desperta la vena interpretativa. Sembla que tampoc l'ha encertat. En Ludwig no es rendeix i un any després l'apunta a classes...
De judo.
No! En Ludwig apunta el nostre protagonista a classes de música i sembla que la tercera l'encerta. En Richard descobreix les òperes teatrals i des de llavors no pensa en res més. S'hi obsessiona, ho deixa tot de banda i acaba convertit en un repel·lent que sempre vol estar sol escoltant òperes.
Oh, quin nen més passat!
Nen, ja tornes a escoltar aquest coi de música? T'he dit mil cops que no m'agrada que escoltis aquestes coses!
Deixa'm tranquil, mama, no en saps res! Us ho diu!
Però nen,
sisplau,
d'on baix això ara?
En Richard és un adolescent difícil. És talentós, però amb molt mal caràcter. És tan insufrible que quan té 14 anys el seu professor particular plega de fer-li classes perquè no pot més amb ell, no l'aguanta.
Quin quillo!
Mira tu. Però tothom qui coneix en Richard sap que té un talent molt superior a la mitja. Té altes capacitats. Penseu que el mateix any que el seu professor particular s'afarta d'ell, el nostre amic ja està escrivint la seva primera obra de teatre i només tarda 3 anys a acabar-la.
Només? Hosti, 3 anys et sembla poc o què?
Aviam, a l'edat que té és una bestiesa, eh? Escolta, és la primera de les moltes que escriurà al llarg del temps. Al llarg de la seva vida, el nostre protagonista escriurà 113 obres musicals, un fet que el converteix en un dels compositors més importants i prolífics de la història.
Esta es buena.
Esta es buena, es la de los helicópteros.
Sí, está.
Els quillos que van a veure pelis de guerra, cuidado.
Apocalipsis Now.
Us hem posat la cavalcada de les Valquíries, la més reconeixible, però el catàleg és extens. Hi ha molt on escollir. Però nosaltres tornem al Richard Jove, el desconegut. Si us en recordeu, el tenim com un jovenet que tot just acaba d'escriure la primera peça. Tornem a ser a la dècada de 1830, quan en Richard és un postadolescent superdotat que es mor de ganes de menjar-se el món. Amb 17 anys, entra a la Universitat de Leipzig, on s'adonen que tenen un fenomen entre ells.
El Richard!
No només és el millor alumne, sinó que és millor que els seus mestres.
Oh, que pesat!
Estan tan impressionats amb ell que els mateixos professors treballen de franc per ell, només pel privilegi que representa poder tocar al seu costat.
Això és de lo més gros que s'ha dit en aquest programa. Un professor no treballa gratis per qualsevol,
No, home, no.
A més, bueno, perquè amb la misèria que cobren...
Però te puja el currículum, perquè és... Jo vaig fer de professor el Wagner. I per això volen anar.
Aquí t'ha tingut vista el profe.
Acabada la carrera, en Richard comença a encadenar composicions musicals, també tasques de director. Tot hauria d'anar sobre rodes, però els principis sempre són difícils, fins i tot per algú com el nostre protagonista. El 1836, en Richard estrena una òpera humorística que resulta ser un fracàs estrepitós. Els resultats de taquilla són desastrosos i el porten a la bancarrota.
Molta pressió aquella. Una de dolenta i tot a rodar, eh?
Sí, noi.
I en canvi, mira els morancos.
No, un èxit rere l'altre. No van fallar mai, eh?
Els morancos no han fallat mai. Sempre està ple, allò.
Sempre.
També no vulguis saber quin públic hi ha. No, a veure, vull dir, no és el mateix públic que veure Wagner, no és el mateix que veure els morancos.
No.
Un pot coincidir que li agradin les dues coses.
Però els 30 euros d'entrada...
Els pagues igual.
Els pagues igual. Qui hi hagi a la platea, a tu el que vols és que allò estigui ple.
Ja està.
No
demanis res més.
El nostre amic s'emporta un bon cop. Es refarà, però refugiant-se en l'amor. S'enamora de la Minna, una actriu amb qui treballa, i s'hi casa aquell mateix any.
Vinga, campana de casament.
No cal que el llanceu, no. Vam prometre reservar aquest efecte pels matrimonis feliços i aquest no n'és gaire. Avui ens el podem estalviar.
Ostres, és el caràcter, aquest caràcter mordós,
bueno,
que té.
Aquest cop els problemes no són culpa d'en Richard, sinó de la Minna. A la mossa li va la gresca. Va sempre torrada i s'allita amb més d'un home a la mínima que pot. El nostre amic porta unes banyes de pam i mig.
Ostres, però bueno, estem canviant rols de gènere, eh?
Sí,
no m'ho esperava, aquí.
És una etapa complicada per en Richard. El matrimoni va de mal en pitjor i l'economia tres quarts del mateix. Passen els anys recorrent a Europa, fugint dels creditors a qui deu cèntims.
Ostres.
Però per sort, el talent musical d'en Richard continua intacte. Durant la dècada del 1840, continua creant obres que avui dia són considerades obres mestres. Ell també continua intacte. El que continua... intacte, part d'ell és el seu mal geni. És un pedant i un prepotent. I ara que és gran, a més, allissona a tothom amb les seves cabòries polítiques.
Quina mandra de tio, no?
L'avi pesat, tu. Déu-n'hi-do.
Toca i calla.
Sí, bueno, però...
Sí, però Puigdemont, sí, què? Va fugir dintre un maletero. Sí,
L'Oriol s'ha de votar.
Avi.
Torni a fer la migdiada.
Recordeu que la família Wagner va passar dècades senceres sense sortir de Saxònia?
Sí.
Doncs ara a ell també se li ha despertat l'esperit nacionalista.
Ara, és que hi ha un moment, a l'avi...
Això es deu en part a que les coses no li estan bé a nivell personal. Com que està arruïnat, fa allò tan típic de culpar els altres dels seus problemes.
Però culpar els altres? Quan dius culpar els altres vol dir culpar els estrangers, oi?
A veure, de fet, quan dic culpar els altres, sí, em refereixo en aquest cas a culpar els jueus.
Ja hi som.
L'avi ja penja cap allà, l'avi. En Richard s'aficiona a les manifestacions i les revoltes nacionalistes que s'han alçat al país. I participar-hi li porta conseqüències greus. La policia va darrere seu. El vol enviar a la presó perquè el considera un dels líders del moviment.
Però què dius, home?
Això provoca que amb 36 anys... Li hem dit avi, eh? És 36 que
l'avi... Per mi ja és un avi, eh? 36 anys, eh?
36 anys i ja se n'ha anat a...
És més jove que tu, aquí, eh?
Sí, noi. Amb 36 anys, en Richard ha de marxar a l'exili, a Suïssa. Després de 4 generacions sense sortir de Saxònia.
A Suïssa, ara.
Ara a Suïssa.
Va.
Els anys a l'exili són plens de penúries econòmiques. En Richard Wagner és pobre com les rates i viu de les almoines que li donen els seus amics.
Oh.
Viure amb la seva esposa, la que li ha fet el salt, tampoc ajuda. Si ell està enfonsat, ell encara està més malament. Entre els dos no en fan ni un, tu.
Hosti, quin parell,
sí, un bon panorama, eh? A Suïssa, en Richard continua escrivint composicions. Alguna demostra que els pensaments que el van fer aguillar del país segueixen intactes. No està gens penedit de ser un antisemita.
Però a veure, això ens podem, tenim algun exemple o ho estem dient?
No, no, ho diem a la babalà. Tenim un assaig seu anomenat El judaïsme a la música.
Ah.
Te'n puc llegir un tros, si
sí,
vols.
Sí, home, sí.
Mira, Richard Wagner escriu...
Aviam.
Cal explicar la repugnància involuntària que ens provoca la naturalesa i la personalitat dels jueus.
Pensava que hi hauria alguna metàfora.
No hi ha cap metàfora.
Hòstia, no hi ha res, eh?
Res.
Bueno, tio, va cara barraca, eh?
Cara barraca. Tu, sí, és que no s'entendrà el llibre.
No,
sí que s'entendrà,
és que...
Sí.
És que a Wagner se l'ha tergiversat.
No, bueno, no, bueno, aviam, aviam, esperi que ho tornaré a llegir per aviam. Si de cas se m'ha saltat alguna cosa.
Jo he llegit repugnància aquí.
Sí.
En Richard és un geni en la música, però també és un antisemita absolut. Intentem tornar, però, a la faceta
sí,
de la música.
Sí, tornem a la música.
Anem a l'artista. Sí. Anem a l'artista. Durant 3 dècades, del 1850 al 1880, el nostre protagonista escriu les obres més importants de la seva carrera. I a més de les composicions que escriu, té idees que encara formen part del nostre dia a dia. Us en diré algunes.
Va.
Oi que ara us sembla ben normal que quan aneu a teatre s'apaguin els llums?
Home, sí, clar.
Doncs la primera persona que ho va dictaminar va ser el nostre amic. Oh. Ell ho va deixar totes les fosques perquè el públic estigués més atent a l'obra.
És cara, aniria al teatre aquest sí. home i veuria les cares aquelles il·luminades pels mòbils.
Ui.
I li agafa un atac de feridura.
Li agafa, diria, me cago amb el jueu de Déu.
És cosa dels jueus!
I us diré una altra dada, una que us pot fer guanyar un formatget de Trivial.
Aviam.
Pregunta aviam, de Trivial. Aviam.
Digues.
Si us diu que us dic que imagineu a un viking, oi que us ve al cap un guerrer amb un casc amb banyes?
Sempre, 100%.
Doncs que sapigueu que aquesta imatge és falsa, no en portaven. Aquesta invenció és cosa d'en Richard, que a una obra seva feia aparèixer els vikings amb banyes perquè semblessin més temibles.
Bon dato per treure el sopar de Nadal.
Sí.
Ja el teniu.
Què, els vikings duien banyes
doncs
o no?
Mira, doncs mira, en Wagner us explico.
Com veieu, en Richard tenia les seves coses, però era tot un geni. Tot i això, ell i la seva esposa Mina mai viuran com milionaris, que seria el més normal en algú amb el seu talent. Viuran com uns amargats que es busquen a mans agrapats per anar superant les seves penúries. Déu-n'hi-do. Es passen el dia discutint i fent-se el salt, però tot i que ningú n'entén el per què, continuen junts. I això que es diuen coses ben gruixudes, eh? Un dia en Richard li diu a la dona que estima més el gos que ella.
Ostres, bueno, bueno, no és el primer ni l'últim que ho ha dit,
és que jo conec un cas,
Sí?
Sí, conec un cas.
De per aquí?
Conec un cas que es va dir el gos, o jo,
i
es va triar el gos.
Bueno, bueno és que, no, veieu, no heu de fer triar mai.
No feu triar.
No feu triar.
No poseu un boig entre l'espasa i la
pa. No, mai.
En defensa d'en Richard s'ha de dir que és un apassionat dels gossos. Al llarg de la seva vida té 4 quissos. En Iago, un dogo alemany.
Ei, no muerde, no muerde.
En Rupel,
sí?
Un canitx nan.
Ostres, aquests tenen una mala llena.
Aquest sí, pitjor que el dogo alemany. I en els últims anys de vida, en Peps i en Fips. En Peps i en Fips són dos gossets que l'arribaran a sobreviure. Quan en Richard mor el 13 de febrer de 1883, als 69 anys... Els seus dos quissos encara els hi queda força corda.
Ostres, tu.
Fixa't.
En Peps i en Fips,
Peps i en Fips.
Són els gossos d'en Wagner.
Sí.
Sempre aborden els jueus, no sé per què.
No sé què passa. Richard Wagner, escolta'm, el geni compositor.
Aviam.
Era una mica antisemita.
Una mica força, sí.
Voleu veure'l?
Aviam.
Guaita'l.
Quina cara fa.
Una cara...
Mare de Déu, quina cara de cardar-te un pet de crits, nano.
O sigui, el senyor va morir amb 69 anys,
sí.
Per vella que sigui la foto, vull dir que ja se'l veu vell. Aquí en devia tenir 40, ja se'l veu vell.
Sí, o 18.
Sí.
No sé. Richard Wagner, el geni a qui no agradaven gens ni gota els jueus.
Ai.
A veure què en penseu, és digne d'entrar al búnquer, sí o no?
No!
Ens costa triar, perquè tot és bo. Però estàs escoltant els millors moments del búnquer d'aquesta setmana.
Hola, Bunker. L'altre dia un company de feina em va explicar que a casa seva de tota la vida sempre han fet truites de tonyina de llauna i que és tan normal fer-les per sopar amb un entrepanet. Jo, per mi, en la meva opinió, és una aberració culinària, però en canvi a casa meva sempre després de fer la calçotada i després de fer la salsa de calçots en fem més per poder menjar espaguetis amb salsa de calçots i formatge els dies següents. Que hi ha gent que creu que també és una aberració, sí, i jo inclòs. Però bueno, la meva pregunta era si vosaltres feu també alguna aberració culinària en aquest sentit o si coneixeu alguna bogeria d'aquestes. Apa, felicitats pel programa.
Déu-n'hi-do.
Jo sí que en conec una de veritat, endavant, eh? Però perdona, jo no
endavant,
la faig, eh?
Endavant.
Jo no la faig.
No t'excusis, endavant.
Escudella?
Sí.
I carn d'un formatge ratllat a sobre.
Això està bé, eh? Això està bé.
Peyu, sisplau,
això no és greu. No és greu.
Peyu, és gravíssim.
No, és, no, no té res a veure amb les meves...
Antitot, n'hi ha parpellejat quan has dit això?
Perdona, però... que poses formatge ratllat a l'escudella?
No, home, no.
L'escudella de ser sense...
Antitot tenia un restaurant que no ha de fer aquestes bestieses, eh?
Hi ha alguna aberració culinària que facis? Alguna cosa així, eh?
Ho he deixat.
Ho has deixat.
Però... No, perquè... a risc de perdre les amistats i quedar-me sola en el món i aquestes coses.
Clar, i sense gos.
Què menjaves?
Llenties amb rocafort.
Hòstia, Déu.
Però tres cops per setmana.
Com és que és viu aquest home?
Llenties amb rocafort.
És, però, cuidat fàcil, eh?
Sí.
Paella, sí. Llenties, rocafort,
ja està. Ja està.
Una cullera de fusta per remenar.
Ah, ja està. Molt bé,
és dels dinars més forts que he sentit.
Però és esportista d'elit, ho ha dit. Però, d'elit.
Això, necessito proteïnes.
Recordem que fa aiguardent de bitxo.
Sí, clar. Clar,
clar. Ah, és que sí, clar,
no per fer fort, baixar. No.
Clar, clar.
Hosti, però quina barbaritat. Mira, el meu cosí feia una pizza que es deia Metropolitan, que era tot el que quedava a la nevera a la pizza.
Perfecte.
I era diferent cada vegada, no?
Sí, clar.
Sí, sí, quina troba. Gràcia, vull
dir. La Metropolitan, bueno, quins formatges hi ha? Havia arribat a credenciar-me i dic, hosti, enciam a la pizza. La Metropolitan, tu.
Déu-n'hi-do. Jo també vaig deixar una cosa que feia de petit, que eren natilles amb fuet, que això sí que...
És veritat que ho deia, Déu meu.
Sí, en vez d'agafar la cullera, agafava un tall de fuet gros, però gros, vull dir, d'un pam,
sí.
I llavors era sucar la natilla i a la boca hi anaves mossegant i t'acabaves el fuet i la natilla.
Però això t'atreviries a fer-ho ara?
Sí, m'atreviria a fer això. Sí, sí.
Sí, és que la iaia deia, ponle bueno, que sale bueno, eh? Sí.
Mira.
No, veiem, així.
No s'ha parlat de la truita de tonyina que comentava aquest noi, eh?
No em sembla tan malament.
És una xarnegada, no?
Trobo espessot, jo, truita de tonyina.
Jo n'he menjat alguna vegada, eh?
Sí. Sí. Els invents amb les truites, els justos, també.
No, tots.
Quan vius en un pis d'estudiants, tu cardes tot.
Truita d'alls tendres, molt bona.
Home, molt bona.
Truita
d'alls tendres. Truita de calçots, boníssima. Entrepada de calçots.
A tots, està molt a favor.
De tot, eh?
Menys la tonyina.
Almenys la tonyina.
Tonyina
no. És que la tonyina tolera poques combinacions.
No, si de cas no de llauna.
Clar, clar. Clar.
Home, ja, però...
Una tonyina.
Una tonyina. Sencera.
Tonyina, sí. Hasta crua, si vols.
Un filet de tonyina.
La fas, pam. Sí. Quan veus que ja la cosa ja està i cardes l'ou deixatat.
Ja està, tu.
Ja està, l'emboliques, ja està.
Cuines en el teu dia a dia, a banda de les llenties amb rocafort?
Sí, sí.
Plat preferit, quin és el plat preferit? Teu.
Llenties amb rocafort.
No diguis llenties amb rocafort.
L'ha deixat, però...
No
tens per preferir?
No, menjo... No, m'agrada tot.
No, vale, d'acord. Si m'agrada tot, jo...
Endavant.
I el plat que saps fer millor? Ostres, que complicat. Veig que faig preguntes...
Una cosa que els mortals no sapiguen fer, un arròs o alguna cosa així, que és complicat de fer.
Sí, no, però això seria com molt clàssic, no?
Ja, però és molt difícil fer arròs ben fet.
No, coses que es puguin fer al forn, també, i coses d'estofats.
Estofats.
Molt bé, molt bé.
Que requereixin perdre el temps.
Una certa elaboració.
Molt bé.
Un xup-xup,
Està bé.
Neus, no sé si algú vol fer alguna pregunta.
Sí, mira, l'àreu de l'Estany.
Àreu, aviam.
Vosaltres, si poguéssiu triar un personatge del búnquer per ser, quin triaríeu?
Per ser, eh?
Per ser
nosaltres, eh?
Ostres, és que són molt desgraciats els que hem fet, eh?
Aquell tio que va quedar atrapat per una llau i es va escapar fent servir un tros de caca congelada per fer
sí,
un forat?
Sí.
No, jo no voldria ser-ho, aquell noi.
Va tenir molt bones històries per explicar.
Sí,
després,
home, tens unes bones anècdotes,
sí,
però...
No, n'hi han hagut molts, àreu.
Algun personatge històric?
Jesucrist.
Sí, t'agradaria
Jesucrist? No, home, no, molt mal
home,
final.
Jesús, hòstia de Déu, no. Perdó. No ho sé, ara ens enganxes en fred. En Lampo, d'ahir...
Però
home,
si no, boig! Final fatal, però què
com vol ser un gos?
El va atropellar un tren, però...
Estàs ben bé que tenim la memòria que tenim, eh? Sí. Bueno, el
recordo
el d'ahir ja
i pocs més. El de l'altre dia, ja està.
Escolta, Tito, tu tens fills, deus parlar... amb ells els hi deu explicar contes, no? Hi ha algun personatge que l'has inventat tu?
La història de Catalunya.
Ah, sí? Explica la història de Catalunya, eh?
Sí, Jaume I, tal.
Sí o no? Coneixen Jaume I?
Bueno, de parlar-ne, però clar, són petits.
Són petits, molt petits.
Ja, ja
veuràs tu.
Però tu inventes coses? Catalunya va bé amb els teus contes?
No.
És que després seria un xoc molt fort.
Ja, és veritat.
No vull que arribin, es trobin amb la vida i després diguin, que fill de puta,
què explicava?
Sopars de duro.
Ostres, ja els hi pinta un panorama desolador.
No, una cosa neutra.
Una cosa neutra.
Sí, no, però com, com som?
Sí.
Neutres.
Som neutres. Sí. Som gent neutra. Som gent ben...
Ostres, però és trist que no puguem ni en els contes intentar il·lusionar-nos, eh?
Bueno, jo crec que agafaré l'estratègia d'explicar una realitat molt pitjor.
D'acord, i després, bueno
doncs
encara
no
existeix el català, de moment.
Encara hi ha algú que parla català, bueno, està bé. En fi, ho hem de deixar aquí. Ens queda només un minutet per acabar de fer quatre preguntes que ens havien preparat els guionistes, per dir tot.
Sí, aviam, no parlem de política, però dir tot, el que passa a Catalunya és tot una estratègia, oi?
Tot, sí. Sí, sí, sí. Sí. Tot això forma part de despistar l'enemic.
Val.
O sigui, el que no pots fer és que l'enemic sàpiga exactament tots els passos que fas. Per tant, tots els que són públics has d'enganyar, perquè després l'altre diu, hòstia, però no s'estaven barallant.
Estem
no s'havien rendit.
En el procés d'enganyar ara mateix.
Sí, clar. Hem de despistar l'enemic. Sí, llavors, tot el que es faci públic ha de semblar una merda.
Clar.
I el bo es fa en els àmbits...
Clar, en els àmbits privats s'estan creant unes estructures...
Totes les estructures, tot tota l'estratègia, els flancs d'atac, tot està perfectament. Llavors, mentrestant, perquè els altres diuen català, llavors, pam!
Vale.
Molt bé, molt bé.
Vinga, no perdem la fe, confiança. Bé, gràcies per acompanyar-nos aquests dos dies al búnquer i tot. Nosaltres hi tornem, com sempre, a l'una al migdia al búnquer a Catalunya Ràdio. Que vagi bé, adeu-siau.
Adeu-siau.
Adeu-siau. Adeu-siau.